Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
Ara que fa tot just una setmana que deixàvem enrere les festes de Nadal, tenim ganes de preguntar-nos on ha quedat l'espiritualitat de la nostra societat, de plantejar-nos com el Nadal, en l'era moderna, el vivim d'una manera completament diferent, de com el consumisme s'ha fet un lloc, evidentment, en les nostres vides, però de com no aconsegueix omplir-nos d'una manera plena. Avui volem fer una mirada introspectiva, per tenir eines per saber cap a on anem com a societat, però també i sobretot com a persones. Per fer-ho, ens acompanya en aquest propòsit en Francesc Torralba.
Professor universitari, filòleg i teòleg, Francesc Torralba i Rosselló és també corredor de maratons, amant de la muntanya i un dels pensadors més prolífics de casa nostra. La seva obra, extensa, molt extensa, recorre i analitza algunes de les qüestions centrals de l'existència humana, el patiment, el silenci, la mort, la llibertat, Déu. Torralba és bon coneixedor del pensament de Nietzsche i de Kierkegaard i els seus llibres han estat traduïts al castellà, l'alemany, el francès, l'italià, el portuguès, el romanès i l'anglès.
Francesc Torralba, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu per la invitació. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. Echoed the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written. Subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence. Una cançó de Simon & Garfunkel del 1964. Per què ha triat aquesta cançó?
Primer per la melodia, però també per l'argument, basat tot ell en el silenci, la potència del silenci, la capacitat expressiva del silenci, la força que té el silenci per introspeccionar, una de les dimensions més oblidades, i per això la reivindico. Però també m'agrada molt la melodia, encara que l'argument fos un altre.
És curiós com, també pel desconeixement de l'anglès, no? entre molta gent, el contrast tan bèstia que hi ha entre la dolça melodia que sona en aquesta cançó i la duresa de la lletra, no?
Sí,
en realitat.
Sí. Home, la lletra és una denúncia molt forta, no? Perquè, bueno, la gent xerra però no parla, la gent sent però no escolta, és a dir, hi ha tota una sèrie de crítiques d'una forma de vida molt mecànica, molt uniforme, molt anònima, i que el silenci, certament, ens despulla, ens connecta amb nosaltres mateixos i ens permet indagar el fons de cadascú. Ah, i això és el que m'agrada molt.
Aquesta sentència, no?, demolidora, no?, quan diu "Fools, I said, you don't know silence like a cancer grows", no? És a dir, no sigueu, no?, sou rucs, no?, jo ja us ho deia, no?, ja us ho dic, no?, el silenci creix com el càncer, no? La capacitat, però té una... És molt gràfic en la capacitat destructiva que pot tenir un silenci mal gestionat, per exemple.
Clar,
no?
Clar. Hi ha molts tipus de silenci, I certament hi ha silencis que són fruit de la incomunicació, de la soledat, de l'anonimat, de la incapacitat de dir-nos realment el que som i el que pensem, i també hi ha un silenci de la plenitud, de dir, és que estic tan perfectament instal·lat en aquesta quietud que qualsevol paraula la trencaria, i per tant el millor que puc fer és callar, perquè qualsevol paraula, qualsevol nota la trencaria. Però hi ha molts tipus de silenci.
S'ha d'estar molt ben equilibrat, però perquè el silenci propi no ens resulti incòmodes, no?
Clar. A vegades el silenci ens aboca molts dimonis interiors, moltes veus del passat, remordiments, angoixes, culpabilitats, ressentiments, i per això a vegades intentem fugir d'ell. Fugir d'ell, escapar d'ell, escoltar mil veus, escoltar mil músiques com tal de separar-nos d'ell com si fos la pesta.
És un dels secrets, de les claus de l'èxit, per exemple, de les xarxes socials, la capacitat que tenen d'ocupar el nostre temps?
Són enormes mecanismes d'evasió col·lectiva, i per tant ens permeten distreure'ns d'allò que ens ocupa i ens preocupa, o d'allò que tenim com elements més angoixants en el fons nostre, no? Neguits. I això de sortir fora i veure què els hi passa als altres i què diuen, i sortir al balcó i escoltar, doncs fa que almenys et distreguis dels teus propis problemes. I això té un èxit enorme.
És curiós com hem adquirit una capacitat brutal d'estar tan connectats que podem arribar a estar més sols que mai, no? És a dir, estar connectats amb tanta gent que en realitat no estem connectats amb ningú.
Sí. És una fal·làcia, no? Perquè en el fons parlem de la hiperconnectivitat o del món de la hiperconnexió. Però, de fet, dius, escolta, de què estem parlant, no? De que tens molts likes, que tens molts seguidors, però potser estàs més sol que la una. I, en canvi, una gran incapacitat de connectar-se amb un mateix o de connectar-se amb els més propers. Això és una paradoxa enorme. Per tant, el soroll, la massa, el brugit, ens permet escapar dels nuclis problemàtics de la nostra vida.
Aquesta infelicitat o aquesta insatisfacció amb un mateix, no?, que a vegades fa aquesta por de mirar-se a un mateix, és el gran mal ara de la nostra societat?
No només de la nostra, Escolta, això, si llegeixes els pensaments de Pascal, ja ho diu. Diu, i és molt difícil suportar la quietud i el silenci en una habitació. Necessitem el divertiment, necessitem el brugit, necessitem l'entrada, la sortida, necessitem parlar dels altres perquè ens incomoda molt. I Pascal és un autor que està als començaments de la modernitat, però també ho trobem en Santa Teresa d'Àvila. Santa Teresa Jesús diu que estem generalment en el balcó del castell mirant què passa fora, però que rarament fem mitja volta per mirar què passa dins del propi castell interior. Per tant, no és nou. El que passa que avui els mitjans ens permeten una evasió, diguem-ne, molt intensa i molt extensa en el temps, i podem estar permanentment distrets en foteses, no? Permanentment distrets, 24 hores al dia, 365 dies l'any, no?
A més, amb la sensació que les triem nosaltres, no? Per exemple, no? En el cas d'una xarxa social, no? És la tonteria, no? Fem servir aquesta expressió d'aquelles persones que nosaltres hem triat per autodistreure'ns.
Sí. Llavors, clar, els mitjans ens posen a disposició un potencial de distracció immens. En canvi, en altres moments de la història era més complexa, perquè, és clar, hi havia el poble, hi havia les campanades i poc més, i era més difícil, però, bueno, tenia els seus mecanismes. També hauria d'haver-hi putxinel·lis i marionetes que distreien de tant en tant, però és que ara és enorme, la capacitat de distracció és potentíssima.
Ara, per exemple, hem decidit apostar pel consum com a manera de distracció, com d'evasió, no? Intentar buscar aquest buit que potser podem sentir en nosaltres mateixos i que no hi gratem gaire ni ens el volem mirar, perquè al final sabem d'on ve, no? Segurament aquella buidor ja ens fa mal i la podem derivar, no? Estava pensant ara que estem sortint fa encara no una setmana d'escaig de Reis, no? I estem intentant omplir a través de la cosa material, no? Quan segurament el buit que puguem arribar a tenir en aquest silenci que ens fa por no té a veure amb allò material o físic que tenim o deixem de tenir.
No té a veure i, a més, no omple. És a dir, un pot anar farcint-se d'objectes, pot anar acumulant propietats, pot anar acumulant béns, andròmines, objectes, aquells que li posen al davant amb tanta persuasió a la publicitat, però no omple. És a dir, satisfà un moment, satisfà un instant determinat, fins i tot permet exhibir poder adquisitiu davant dels altres, vivim la societat de l'exhibició i de l'hiperconsum, però omplir no omple, perquè l'esvorany interior és molt gran. I llavors són fugides per la tangent i maneres d'intentar tapar el que no es pot tapar. Però ens ho creiem. I llavors hi ha certament una fugida que a vegades és en l'hiperconsum, a vegades és en el gran, immens nombre d'arguments que tenen les sèries, no? En les grans plataformes, amb gran èxit, no? Som consumidors de vides dels altres, també, no? Què li ha passat a un? Què li ha passat a l'altre? I això és la gran excusa per no endinsar-se ni posar ordre en la pròpia vida interior, no? I això té molt èxit, és a dir, les vides dels altres ens interessen, generen una enorme xafarderia a les xarxes i d'aquesta manera anem escapant, diguem-ne, de l'afrontament a un mateix.
Per què ens fem tanta por nosaltres mateixos?
Perquè, en el fons, aquest afrontament posa de manifest molts dèficits, moltes carències, moltes mancances, moltes frustracions, molts desitjos incomplerts. I això no ho volem acceptar. Ens desfà
si
la nostra imatge.
Si en tenim tants, vol dir que en el nostre dia a dia els anem acumulant.
Sí, i a mesura que un es fa gran, doncs més. Clar, l'infant està tot per desenvolupar, està tot per estrenar, està tot per començar. El silenci és més difícil quan doncs, un té consciència de que no ha obrat prou bé, no? I llavors aquella veu del remordiment apareix. I volem, d'alguna manera, tapar-la. Volem posar-li sordina i tenim tants altaveus que fan més soroll que ens permet, d'alguna manera, fugir d'aquesta experiència del silenci. No, els temples són petits àmbits de silenci on és possible aquesta trobada amb un mateix i aquesta trobada amb Déu. I això és molt inquietant, no? A vegades per això també és molt balsàmic, perquè t'adones qui ets, t'adona de la teva insuficiència, la necessitat que tens de Déu per ser acollit i per ser sostingut per algú que és més que tu.
Segurament la societat moderna està intentant omplir aquest buit que l'espiritualitat, per exemple, havia omplert durant molt de temps amb altres elements, no sé si per una qüestió de moda, sinó per una qüestió d'inèrcia o per algun motiu, s'intenta fer aquest procés substitutiu, però en realitat el fet de base hi continua existint, no? És a dir, aquesta necessitat d'alguna cosa que ens transcendeixi, que ens ajudi, que ens acompanyi, la continuem tenint, no?
Sí, perquè això diria que és estructural, és a dir, aquesta experiència d'inquietud, de mancança, de buidor, és estructural. Després hi ha elements que són molt canviants, naturalment les modes, els estils, els llenguatges, la tecnologia, però això és estructural. I per tant hi ha una inquietud que no aquieta res del que tenim al nostre abast. I els mecanismes d'aquietament acaben sent falsos i els venem com a mecanismes d'aquietament d'aquest anhel que sentim, no? En l'antropologia cristiana allò que aquieta en darrer terme és Déu, allò de Sant Agustí, no? El meu cor està inquiet i només s'aquieta amb tu o només s'aquietarà quan reposi en tu. El problema és quan no hi ha Déu, llavors com ho aquietem això, no? I vivim en una societat on Déu culturalment ha mort, socialment no hi és, però en canvi la inquietud roman i el tema és com la aquietem, de quina manera. I ens donen alternatives que no acaben sent satisfactòries.
Però en molts casos no hi és socialment, però hi continua sent personalment, no? És a dir, sí. Segurament un dels paradoxes més grans d'aquesta societat, no?
Sí, perquè el que passa en el fur més íntim de les persones és molt personal, no? I encara que certament doncs, els rituals, les manifestacions públiques, no hi ha dubte, vivim una societat amb una gran tendència secularitzadora, això no vol dir que en el fur intern, els diàlegs que cadascú té en la seva consciència més íntima, no s'obri a la perspectiva d'una presència infinita que és Déu, no? I això no ho podem saber, això és inescrutable, no? Per tant, Déu roman per a moltes persones, encara que certament socialment o sociològicament és molt absent, ha quedat molt eclipsat, jo dic, per altres divinitats, no? Hi ha divinitats del món del futbol, del món de la música, del món dels influencers, que són petites divinitats que tenen una vida molt transitòria, eh? De la mateixa manera que pugen, després desapareixen i apareixen noves divinitats que són objecte de seguiment, d'adoració, d'imitació.
Clar, però estan al capdavall, socialment els estem utilitzant per ocupar un mateix espai,
sí,
no?
Sí,
que, és el, que és segurament l'espai que tradicionalment durant molts anys havia ocupat la religió, bàsicament perquè la religió ha vertebrat les cultures, però no només la nostra, sinó la història de la humanitat està íntimament lligada a aquest fet religiós, no? Per això sorprèn, diguem-ne, no tant que ara no hi sigui, sinó aquestes vies d'escapament o substitutòries que socialment, no personalment, no, sinó que socialment estem tendint a construir, com a mínim aquí, perquè no és igual a tot arreu. No?
Sí, per això un savi antropòleg i monjo de Montserrat, en Pau Descansi, que reconec com un dels meus mestres, que era Lluís Duc, ell parlava de religions de substitució, és a dir, de divinitats de substitució, perquè l'anhel, la necessitat, roman, i en canvi, doncs aquest Déu l'hem enterrat. I llavors busquem, d'alguna manera, alternatives que no acaben d'omplir, que no acaben de satisfer i que són déus menors i déus molt humans i, per tant, plens de contradiccions i de misèries i de pecaminositat. I, al fons, ens els presenten com a incòlumes i com a sagrats. No? Llavors apareix l'esquerda i dius, però si aquest és com jo, doncs què et pensaves, tu? Clar que és com tu, encara que sigui un tenista excepcional, una cantant excepcional, un empresari excepcional, és com tu i té esquerdes. No? I llavors ve la desil·lusió i tornes a quedar-te amb les mans buides.
A part que sí que és veritat que és un tipus de personatge que, igual que el silenci, permet una reposició fàcil, no? És a dir, quan un, diguem-ne, no ens agrada o ens decep, pel motiu que sigui, si necessitem canviar-lo, fins i tot la societat ens dona múltiples opcions, no? Per dir, doncs mira, jo ja no sóc d'aquest, però en canvi, no? Puc agafar-me aquest altre per un temps, no?
Exactament, per això jo crec que més que parlar d'una societat atea, la nostra és una societat politeista, no? Hi ha un politeisme funcional, hi ha déus digitals, hi ha déus que estan seguits per milions de persones, que els adoren, que vesteixen com ells, que segueixen com ells, i que es converteixen en déus molt efímers, perquè certament passen. Però la maquinària de generació de déus és enorme, i llavors n'apareix un altre, no? I empaperen l'habitació amb la imatge d'aquella persona i reprodueixen el seu estil de vida i genera unes verdaderes formes mimètiques de viure, no? Això és la potència d'aquests déus. I la publicitat ho sap molt bé, de dir, escolta, vostè vol que aquest mòbil es vengui? Posi-la en mans d'aquesta divinitat i tindrà 5 milions de potencials compradors, no? I, en efecte, es produeix això, perquè hi ha una repetició i una mímesi d'aquest model. Vull ser com ell, perquè ell atresora totes les virtuts. Però després ve l'esquerda, després ve la depressió, després ve el suïcidi, en alguns casos, després ve la malaltia, i tot això fa que no sigui Déu, fa que sigui de la nostra mateixa pasta, encara que l'havíem divinitzat.
Una altra de les cançons que ha triat avui Francesc Torralba és aquesta.
Despidió a su amor.
El Muelle de San Blas de Manà, que dura també aquesta frase, sola en el olvido.
Sí.
Parlàvem abans del silenci, apareix ara aquí el concepte aquest de la solitud, eh?
Solitud i espera, no? Aquesta espera tan incondicional, que avui és molt estrany, perquè el que ens caracteritza és una societat de la impaciència, no? Volem tot ja, no? I si no és ja, ja ho descarto. I clar, la protagonista d'aquesta cançó és algú que espera, contra tot pronòstic, espera tant i en el mateix port que li van sortint arrels de les cames, no? I que queda enraizada, no?, en el puerto, no? I això és una imatge, per mi, extraordinària, no?, d'una persona que està allà esperant, mirant que torni, doncs, la seva parella, no? M'agrada aquest concepte de l'espera i de la seva soledat. Després, naturalment, la cançó acaba com acaba, no? Però aquesta capacitat d'esperar i d'atendre ho trobo fascinant.
Fins i tot estant sol, que segurament, dèiem abans que el silenci és un dels grans problemes d'aquesta societat, el silenci personal, el no mirar-nos a nosaltres mateixos, el no acceptar el que ens passa, i també aquesta solitud, no? Que aquesta sí que és realment, des d'un punt de vista social, una realitat que està fent molt mal i que s'ha agreujat, com a mínim s'ha visualitzat molt a partir d'aquesta pandèmia, no? I dels moments més durs d'aquesta pandèmia.
Sí, per això també parlem d'una epidèmia de soledat, no? Perquè hi ha moltes persones que s'han trobat i es troben experimentant el que en diem una soledat no buscada. Perquè hi ha la soledat buscada, aquella que busquem de tant en tant, doncs, per posar ordre a la pròpia vida, per poder contemplar un paisatge, per poder endreçar pensaments, per poder projectar què vull fer, doncs, l'any següent. Però el més problema és la soledat no buscada, aquella que és imposada pel guió, perquè m'he quedat vídua, perquè m'he quedat vidu, perquè he d'estar aïllat dels altres per causa d'una malaltia, o senzillament perquè tothom s'ha oblidat de mi. I estic sola en un pis, van passant els dies, no parlo amb ningú, van passant les hores, i en canvi m'agradaria tenir contacte amb algú i poder socialitzar. Aquesta és terrible. I l'epidèmia, certament la pandèmia, l'ha fet aflorar molt. I amb moltes persones grans és dramàtic, no? Afortunadament hi ha grups, hi ha associacions, organitzacions que miren de pal·liar-la, no? Els Amics de la Gent Gran, per exemple, i d'altres, no? Però certament és un dels mals que viuen moltes grans ciutats anònimes, eh? París, Londres, Barcelona, Madrid, aquesta epidèmia de soledat no buscada.
Sobretot perquè fa mal, perquè demostra una feblesa molt gran d'una societat que creia tenir una xarxa del benestar molt ben teixida, no? I que ha resultat tenir uns punts de feblesa o uns forats en aquesta xarxa que afecten justament els més dèbils, no? És una societat que ha anat oblidant aquestes persones i cada cop i volta veiem que hi són, les visibilitzem i que no hem generat cap eina per poder-les ajudar, més enllà que hi hagi entitats que fan el que poden, diguem-ne, no?
Sí, i també és el reflex d'una societat molt atomitzada, molt fragmentada i molt descohesionada. És a dir, no saps ni com es diu el teu veí, ni si el senyor Josep viu al cinquè pis. En l'àmbit rural és diferent. És a dir, si el senyor Josep no baixa a la plaça, es produeix una alarma. Vol dir que la senyora Dolors o el senyor Joan diu com és que no ha baixat? I li truquen la porta, no? Que t'ha passat alguna cosa? I sap si ha caigut, si es troba malament, però nosaltres poden passar hores, poden passar dies, i ningú el troba a faltar. I això es dona a moltes ciutats, fins i tot persones, malauradament, que
però
moren
això
sols.
No fa tant, no passava. És a dir, a les ciutats, tu, evidentment, no podies tenir la relació que hi ha en un poble, no? Però un sabia com es deien els veïns del seu bloc. I això sí que és una part de la nostra socialització urbana que s'ha perdut d'una manera molt ràpida al llarg dels darrers 20 anys. No? Aquest aïllament fins i tot de les persones amb les que convius, que a vegades el més normal del món és trobar-te en reunions de veïns que no saps ni a quin pis viu la persona que tens davant, ni com es diu, o en el millor dels casos no és, si em sembla que és el del tercer segona. No?
Sí. Les relacions de veïnatge certament han canviat molt. És a dir, recorda aquells barris, no sé, Gràcia, Sants, no?, on fins i tot a l'estiu es traien les taules a fora i les cadires es feia petar i què t'ha passat i no. No es tracta de ser nostàlgic, però això ha canviat, no? La volatilitat també de les persones, ara visc aquí, ara visc allà, ara treballo aquí, ara vaig allà. Tot això fa molt difícil que realment es produeixin relacions. I el fet és que al final no saps qui viu a la teva dreta, a la teva esquerra, a dalt i a baix. I això genera una sensació de molta indiferència. i fins i tot a l'ascensor, quan et trobes algú, dius, aquest és veí o és algú que acaba d'arribar, no? Això és molt gros, perquè, és clar, relacions de veïnatge sempre han estat difícils, però també incluïen, en ocasions, l'ajuda mútua, no? Jo recordo de petit, no?, que baixava una veïna a dalt i demanava, escolta, teniu una aspirina, m'he deixat un ou, i a vegades a la inversa, i es produeixen unes relacions de veïnatge d'ajuda mútua, o ja no diem quan hi ha una urgència, no? Això cada cop és més difícil. És aquesta atomització o aquesta societat fragmentada en la que vivim.
I sobretot una societat accelerada en la qual ens preocupa només nosaltres, no? I a l'intentar satisfer, abans parlàvem d'aquesta por a enfrontar-nos a aquest propi silenci, i hi ha també aquesta necessitat de tenir una vida en la qual ens passin moltes coses i sempre tinguem la ment ocupada, en què hem de fer, què és el següent que hem d'aconseguir, com ho hem d'aconseguir, i no ens preocupem pel mig en allò que no acabem de fer una cosa bé o que ens ha quedat a mitges, no? O sigui, no, si ens ha quedat a mitges, la descartem com un error en el qual no treballar-hi, tirem endavant i anem acumulant, no? Aquests petits errors van quedant en aquesta vida accelerada que portem, no?
La sobreacceleració, la hiperacceleració és una de les grans característiques molt analitzada, no?, en la nostra societat. I certament es donen molts processos. D'una banda, s'ha de dir que la velocitat en alguns processos és benvinguda, no? Per exemple, doncs, matricular-te d'un curs, fer una gestió a l'administració, treure's el carnet de conduir, renovar-se el document nacional d'identitat, tot això, com més ràpid sigui, millor. Però hi ha processos que requereixen digestió emocional.
Ah, la vida no és una gestió.
No és una gestió. Hi ha molts processos que requereixen digestió, anar, tornar, refer, polir... I, clar, aquesta acceleració porta molt problema en aquest tipus de processos. No? O sigui, no es pot fer créixer una persona a contrarrellotge, ni cuidar una amistat a contrarrellotge, ni acompanyar a morir a contrarrellotge, ni cuidar la parella a contrarrellotge. Tot això demana temps. I temps és un bé molt escàs a la nostra societat. Dediquem temps a produir, dediquem temps a consumir, però hi ha verbs que no hi dediquem gens de temps. I llavors passen coses. Diu, escolti, però vostè quant de temps dedica a conversar amb la seva dona? Diu, de què m'està parlant? Quant de temps dedica a pregar? No? De què m'està parlant? No? Perquè, en el fons, conjuguem molt pocs verbs i altres verbs que podríem conjugar queden sota la taula o en el tinter. I això ens fa cada cop més unidimensionals i menys polifacètics, no? Jo crec molt en el polifacetisme, no? Que puguem cultivar diferents verbs i que hi ha un temps per cada cosa, allò de Coelet, no? Però al final només hi ha temps per produir i consumir, no? Vostè produeix durant la setmana i el dissabte al centre comercial a consumir. Això és la vida, tu. Home, hi ha més verbs en un diccionari. Per què no en cultivem més?
Segurament ara que estem a una setmana, tot just d'haver acabat el Nadal, moltes vegades es parla de la buidor que hi ha gent que sent durant el Nadal, perquè evidentment doncs, hi ha la qüestió de les absències, però segurament és molta més la buidor que sent molta gent un cop han passat aquestes festes, no? En què tot està molt, molt marcat, tot està molt estipulat i permet anar-ho tirant tot endavant i hi ha aquesta mena com de bogeria consumista que l'acaba acompanyant a la qüestió familiar i de cop i volta s'acaba. I hi ha molta gent a qui no li queda pràcticament res, no? És a dir, la trobada familiar que s'havien de fer ja s'han fet, la necessitat imperiosa sí o no de consumir o de comprar o de fer ja ho hem fet i de cop i volta apareix aquesta buidor de i ara què he de fer, no?
Sí, pot passar això, especialment en festes tan entranyables com el Nadal, però sobretot perquè hem buidat les festes del seu contingut originari. És a dir, ens hem quedat amb la closca i hem tret el pinyol, no? I això passa en moltes. Llavors li hem donat un sentit o bé consumista o bé gastronòmic, però el seu sentit originari perd el
això
valor
que tenia.
Això
ho hem fet pràcticament amb totes les festes això... que marquen, és a dir, totes les festes que marquen el nostre calendari, que al final és la nostra feina i, per tant, en aquest estil de vida és la nostra vida, hem mantingut aquesta closca... Sí. Aquesta essència cultural vinculada també a la religió i a la manera en com ens relacionàvem, també emocionalment com a societat, l'hem aprofitada senzillament però per omplir-la de a qui toca comprar, a qui toca menjar això, a qui toca trobar-se amb aquesta gent, a qui toca fer aquest àpat.
Sí, sí. O sigui, el calendari certament segueix, però desvirtuat, és a dir, perd el seu sentit originari. Això val des de Tots Sants fins, diguem-ne, Pasqua. Per tant, sí, llavors pot passar això, que dones tant valor a aquesta festa, però al final doncs, s'ha convertit en consumir molt, menjar molt, i em tornar paquets de regals que no van bé el dilluns de rebaixes, no? I es produeixen uns rituals socials enormes, no? Llavors, la maquinària sempre té excusa perquè consumeixis de nou. Fixa't que ara no comença ja amb Nadal, comença amb el Black Friday, no? Que aquesta és una novetat, això aquí no ho teníem, no? Doncs ara ja... I no és un dia, és tota una setmana, no? Llavors, això ja, diguem-ne, calenta els motors, escalfa els motors per l'advent consumista que ve al Nadal, no? I després, què passa? Que han de tornar a consumir com? Amb les rebaixes. Per tant, s'ha de començar a produir un nou estímul perquè la màquina de consumir no pari mai.
Com ho fem en una societat com aquesta, en un moment en el que estem ara mateix? Com ho podem fer per posar el fre i per tenir el valor de posar-nos en el nostre propi mirall i dir, escolta'm, estem aquí, això ho hauríem d'intentar arreglar perquè no ens fan estar a gust, perquè em fan sentir tristos o perquè ens fan sentir buits o perquè veiem que això no, abans deies, quanta estona pots conversar, per exemple, amb la parella? Hi ha molta gent que és conscient que hi ha una part, no, de la seva vida amb la parella que no acaba de rutllar, però mai acabes de trobar el moment, no, de dir, ara és el moment en què hem de seure i hem d'intentar-ho arreglar. Com es posa el fre de mà?
A vegades es posa quan t'has trencat, eh? A vegades no tens altre remei, és a dir, un pren nota del fracàs rotund perquè he viscut unidireccionalment pel treball o unidireccionalment pel consum o unidireccionalment pel poder o pel diner i llavors se n'adona que això ha portat moltes ruptures, molts trencaments, molt sofriment i que no l'omple. Aquesta és una via. Hi ha persones que, fins que no experimenten aquesta trencadissa, no fan una conversió de cor, una conversió de vida, no? Altres només en tenen prou amb els símptomes. És a dir, jo vaig veient que aquest tipus de vida m'allunya dels amics, m'allunya de la parella, m'allunya de la naturalesa, m'allunya d'altres activitats que m'omplen, i per tant hi ha com uns senyals d'alarmes de què he de canviar, no? I altres, senzillament, molt abans. És a dir, no cal arribar ni aquests símptomes, no? Sinó que intenten adonar-se de que la vida és equilibri, és harmonia, no? I que quan un ho posa tot només en un verb, acaba desproporcionat, acaba com desequilibrat. I això genera tot tipus de mals, fins i tot psíquics i psiquiàtrics, no? Llavors, hi ha qui és més preventiu, hi ha qui se n'adona amb uns petits símptomes i hi ha qui s'ha de clavar una patacada enorme per començar a reconstruir-se dels trossets que queden, no? Jo ho he vist amb moltes persones i properes, no? I canvis realment radicals, eh? Persones que dius... Aquest és aquell? Doncs sí, és aquell, però totalment transformat després d'aquest... Vaja, d'aquesta patacada que es va clavar, que va actuar com un despertador.
Per què en situacions en què tenim aquestes buidors o aquests trencaments, per què l'espiritualitat no aconsegueix fer-s'hi un espai com una manera, si no de pedaç, de començar a treballar en com apedaçar i arreglar aquesta situació, perquè ho havia fet durant molt temps, no? I ara no aconsegueix aflorar.
No.
Com a mínim a la nostra societat. Segurament a vegades tenim una visió molt... molt de com som nosaltres i entenem que el món tothom funciona d'aquesta manera i segurament l'espiritualitat i la religiositat ara mateix té una salut molt més bona fora de la nostra societat que no pas a la nostra societat, no?
A veure, hi ha diferents maneres de recomposar-se, no? Hi ha persones que es recomposen doncs, a través del suport d'un amic, hi ha persones que es recomposen a través de l'art, a través de la lectura, persones a través de la meditació, també a través de la pregària, persones que troben la recomposició en els professionals de la psicologia, de la psiquiatria, que és tot un món enorme, no? Escoles psicològiques diverses, també es dona això. Però és que la recomposició en allò que en diríem en l'espiritualitat cristiana clàssica, per moltes persones ja queda descartada, no? Queda descartada de bell antuvi, no? Potser pel llenguatge, per la llunyania, perquè no imaginen que sigui un lloc per refer-se, sinó més aviat un lloc doctrinari on rebre més normes i més prohibicions. I a mi em sembla que aquí ens equivoquem, no? Jo vull recordar aquella frase de Jesús, no? Veniu a mi els que estigueu cansats i afeixugats, no? Hi ha moltíssimes persones cansades i afeixugades, no? Però que no van a Jesús com a focus de bàlsam o de consolació, no? La pregunta és per què, no? Perquè la idea és molt clara i és molt repetida, no? D'alguna manera el que promet és que jo els donaré consol, els donaré, diguem-ne, repòs a aquestes enormes fatigues que teniu, no? Llavors jo crec que hi ha un tema de llenguatge, hi ha un tema d'asincronia, hi ha un tema fins i tot d'una visió de la institució com un tot doctrinari molt allunyat de la vida social, i això fa que busquin consol en altres fonts.
Mm. És curiós perquè abans hem començat aquesta conversa parlant del silenci, hem parlat de la solitud, i en aquest sentit la parròquia al final era comunitat, no? Mm. És a dir, era comunitat i per tant era xarxa, no? Sí. Era capacitat de trobar-se amb persones amb les quals comparties una cosa molt més profunda que no passa el dia a dia, no? Perquè segurament en una parròquia, en aquesta comunitat, no hi ha una distinció econòmica, no hi ha una distinció social. Evidentment, tots vivim en barris, i si tu vas a la parròquia al teu barri, doncs els barris ja tenen la seva pròpia morfologia, no? Però sí que hi havia aquest concepte, o hi ha aquest concepte associat a la parròquia de comunitat que ens ajudaria en aquestes mancances que hi ha, però que no cultivem socialment, no?
Sí, a veure, no s'ha de mitificar tampoc les comunitats cristianes, perquè ja des del començament en tota comunitat hi ha tensions, hi ha friccions, hi ha... Certament, no? Però...
Sí, però tensió i fricció, al final és convivència,
clar,
no?
Clar, és també, convivència, és dir... no? I la comunitat, doncs sí, és lloc d'acollida, és lloc de bàlsam. No només és lloc perquè et donguin una bossa a menjar, que això s'ha de fer, tenint en compte la situació de tanta precarietat, però moltes, malauradament, s'han convertit en això, no? Ha de ser lloc també per curar ferides, eh? Ferides espirituals, ferides emocionals, ferides socials que les persones viuen, no? En lloc de curar ferides. I la pregària és una manera de curar ferides, i la paraula que escoltem el diumenge és una manera de curar ferides, i l'Eucaristia, el sagrament té una dimensió també curativa, no només, diguem-ne, abocadora d'un record, no? Sinó curativa. I si això ho creiem, ha de reconfortar les persones. És que l'individualisme és molt dur, no? Tu sol pots... Tu sol te'n sortiràs, tu sol sense ningú. Aquest tipus de missatges és completament oposat a la naturalesa humana. El cas és que ens necessitem molt per viure, per desenvolupar projectes, i l'individualisme és una enorme fal·làcia. No?
És curiós que aquest individualisme sovint ve alimentat per un model econòmic i de concepció econòmica de la vida que ens arriba dels Estats Units, que alhora... paradoxalment, és una societat on hi ha una transversalitat de la moralitat i de la religiositat que és molt profund. Mm. No? I aquí, en canvi, ens hem quedat, diguem-ne, la part més individualista vinculada a l'economia i al progrés personal, però hem obviat aquesta part més espiritual, més moral, més ètica. No?
Certament, el nivell de secularització és molt més elevat aquí que en molts dels Estats Units, no? I això ho veiem per sectors, fins i tot a la universitat, no? La vida que té capelles universitàries d'universitats molt prestigioses dels Estats Units, jo mateix ho he vist, és un fet. Per tant, sí, ens hem quedat amb el model del self-made man, no? L'home que s'ha fet a si mateix, l'home que lluita per triomfar, per imposar el seu criteri, però aquest home es trenca, i llavors on es nodreix? Aquest home es desfà, i llavors on es cura, no? I on té suport, no? I aquí el suport l'hem mirat de cercar en altres àmbits, que certament no dic que no en donin, no? Però són àmbits on aquest suport és molt nou en relació a la nostra tradició.
Escoltem més música, en aquest cas Adagio, de Tommaso d'Albignoni.
Thank you.
Quina força i quina meravella de cançó i quina capacitat que té la música, a vegades, d'aturar-ho tot. És a dir, malgrat la impaciència, malgrat el ritme vertiginós que tenim, la por que tenim a mirar-nos a nosaltres mateixos, com hi ha coses que és un clic, no? Uh-huh. I de cop s'atura tot.
Té la capacitat de transportar-nos molt lluny. Encara que estiguis on estiguis, una música com aquesta t'eleva, et fa prendre distància i es produeix un tall del que és habitual en el teu voltant. Té aquesta capacitat d'elevació, de fer-nos transcendir, de transportar-nos, i això és una potència que té aquest art. No la té la poesia, no té l'arquitectura, no té l'escultura, no la té, per descomptar, la filosofia, i la música la té. Per això és un dels arts que toquen més profundament les tecles més secretes de l'ànima, no? Perquè una música té la capacitat de fer-te plorar en menys de 2 minuts, no? Perquè t'aboca un record molt llunyà o et fa, t'envaeix de nostàlgia, no? I altres, doncs, tenen la capacitat d'animar-nos i d'entusiasmar-nos, no? I d'activar-nos. És enorme el potencial i la força que té la música.
Avui, en aquest propòsit, a Ràdio Estel, parlant amb en Francesc Torralba, parlant del món en què vivim, de la societat, de com ens sentim, de la necessitat de mirar-nos a nosaltres mateixos, de la por que ens fa, a vegades, ser conscients del que ens manca en aquesta vida. Abans deia una cosa, Francesc Torralba, que em feia pensar. Som una societat que tenim molta tendència a anhelar la llibertat, no? Mai la humanitat havia tingut, segurament, tantes cotes de llibertat. Estic parlant de la societat i del món en el que ens toca viure nosaltres, socialment, segurament en el primer món, i en canvi no l'havíem anhelat mai tant, no?
Sí, és una paradoxa, no? Perquè certament les llibertats civils d'expressió, de pensament, de creences, d'associació, de circulació, són extraordinàries, no? I ens n'hem adonat justament amb la pandèmia, no? Ens hem vist limitats en aquestes llibertats, i alguns per primera vegada en tota la vida, no? Diu, vostè no pot sortir de casa, no? Però en canvi, la sensació de tenir poca llibertat, de tenir una vida pautada, de tenir una vida programada, de tenir una vida completament determinada per un produir i consumir, també la tenen moltes persones, no? De fet, jo faig aquesta pregunta a molts dels meus estudiants, no? Us sentiu lliures? Creieu que sou lliures? I molts viuen la seva vida com una verdadera condemna, de dir, no, jo ara he d'estudiar, després he de treballar, després hauré de pagar una hipoteca durant 30 anys, dius, la vida és un encadenament de servituds. I certament la llibertat és molt difícil, no? Perquè vol dir també assumir responsabilitats, assumir en primera persona el singular la vida i no poder imputar a l'altre els propis errors, no?
Abans, quan estàvem, parlàvem, per exemple, de per què a l'espiritualitat i a la religió li pot estar costant tant ocupar determinats espais, no? Una de les coses que deia Francesc Torralba era, a vegades hi ha qui associa el fet d'aparèixer aquesta figura de Déu com a anar a un lloc on hi haurà més obligacions, no? Potser també aquest anhel de la llibertat, alhora i al mateix temps, d'alguna manera, ens ha acabat allunyant una mica, no? Sí. D'aquesta idea, el necessitem, no? I ens ocupa aquest buit, però també ens obliga. I obligació i llibertat no casen en la concepció actual de com ha de ser la nostra vida. No?
Correcte, però en canvi hem de recordar que, sobretot, Déu, quan es revela en la història, és per alliberar. És a dir, és molt interessant el llibre de l'Èxode, no? Jo, a través teu, Moisès, alliberaré aquest poble, que és el teu poble d'Israel, de la servitud d'Egipte, no? Jo, a través teu, tu sol no podràs, oblida-te'n, és un imperi immens, però jo us alliberaré d'això, no? I us portaré a la terra promesa on regalima mel i llet, no? Durant un llarguíssim trajecte pel desert de 40 anys amb tota mena de nostàlgies de la servitud, no? Per tant, el projecte és alliberador. I Jesús, el seu projecte és alliberador. Vinc a alliberar-vos de tot allò que us emmetzina, us aliena, us manté subjugats. Ara, molt sovint la presentació que hem fet d'aquesta proposta ha posat més l'accent en els imperatius i en les prohibicions que no en el projecte alliberador. I, per tant, ja tenim prou obligacions com per a més, sumar-ne més, a l'entrar dins d'aquesta comunitat. Per dir que aquí, pedagògicament, hem fallat molt, no? Perquè hauríem de ser capaços de mostrar que formar part d'una comunitat com la comunitat cristiana és un projecte d'alliberador i és un projecte que ens ha d'alliberar tot allò que ens manté subjugats, no? Com, per exemple, la idolatria del consum o la idolatria del tenir o la idolatria del poder, no? Tot això són formes de servitud de la persona que ens alienen molt profundament.
I que ens acaben allunyant de moltes coses o que ens fan obviar, per exemple, i intentar esquivar el patiment a qualsevol preu i aleshores no sabem fer-hi front, o que ens acabi passant, per exemple, el mateix amb la mort, no? Que a base de no parlar-ne o d'amagar-ne, quan arriba i et colpeja amb una força que és furibunda, perquè és una cosa que hem apartat completament de la nostra vida.
L'hem apartat, és el gran tabú social, segueix sent-ho, ja fa més de 4 dècades que és un gran tabú en la nostra societat, i clar, quan arriba no hi ha la mínima preparació ni mental ni emocional per assumir un fet que, per altra banda, és l'únic fet cert que tenim, no? Això diu Sant Agustí en un sermó del segle V, no? Diu, l'única certesa, val la pena dir-ho en context d'incertesa, és que vostè es morirà. Tota la resta és incert. Quan, com, de què, si vostè es farà ric o no, si vostè serà popular o no, tot això és incert, però l'única certesa és que es morirà. I aquesta única certesa és la que intentem esquivar, amagar, en certa manera, això, no?, eclipsar, però és l'única certesa que tenim.
Fem tants esforços i ens dediquem tant a intentar que la vida no corri tant que se'ns escapa de les mans i no te n'adones, no? Quan arriba al final, has posat tant d'esforç, diguem-ne, a intentar que no corri, que ell ha fet el seu camí i quan te n'adones ja s'ha escapat, diguem-ne, no?
S'ha escapat, sí.
Francesc Torralba, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquest propòsit amb nosaltres.
Doncs gràcies a tu per la invitació i també per la caràcter tan agradable que ha tingut la conversa.
Moltes gràcies, un plaer, que vagi molt bé. Nosaltres ho deixarem aquí, si ho voleu ens retrobem la propera setmana. Aquí al propòsit, avui marxarem amb Tom Petty. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Home with broken hearts. Oh!